Catalunya migdia, Girona, amb Clara Jordan.
Vuit minuts i mig i seran les 3. Bona tarda, moment per les notícies més pròximes. Els pagesos de la Vall del Llémena reclamen un augment dels permisos per fer batudes nocturnes de senglars, per reduir els danys als conreus i que ells en puguin fer amb el suport dels agents rurals. Qüestionen l'efectivitat de la feina que fan els caçadors, que asseguren només ho veuen com un esport, Albert Requena.
Els pagesos van entrar una petició al Departament d'Agricultura el dia 24 d'octubre i denuncien que fins ara no han rebut cap resposta. Asseguren que les batudes que fan els caçadors són insuficients. Vicenç Armengol, pagès del poble de Sant Gregori, també creu que haurien de deixar d'intervenir els propietaris dels camps.
Quan varen donar la gestió als pagesos, es va notar moltíssim la quantitat de porcs que es varen matar, perquè com que no teníem miraments si aquest està prenys o és truja o és femella o és porc, els pagesos anàvem allà sempre amb un agent rural al costat nostre i ara no sé com ho fan. Diuen que em maten, però esclar, diuen, allò que diuen ells.
La presència de senglars no només als camps de conreu de la zona, sinó també a la mateixa ciutat de Girona és evident. Per exemple, els últims dies se n'ha vist i fotografiat una colla mentre passejaven tranquil·lament per davant del pont del carrer del Carme a Girona, no massa lluny del centre de la ciutat.
Gràcies, Fèlix Martín, del Gironès. Anem al Ripollès, on han habilitat espais a l'entorn natural del riu Ter per afavorir la reproducció de ratpenats. És un projecte del Consorci del Ter que té el suport de la Diputació de Girona i que pretén afavorir la presència d'aquests animals perquè se'ls considera una espècie important pel control de plagues, principalment els mosquits. A Ripoll hi ha sí l'Albert Requena. Bona tarda.
Bona tarda. A Ripoll, a la colònia El Roig, s'ha fet un refugi amb un envà construït entre dos contraforts del canal que va paral·lel al riu Ter per simular una cova. La presidenta del Consorci del Ter i alcaldessa d'Anglès, Astrid Deset, ha explicat per què s'ha triat aquest espai prop de Ripoll per construir-hi un dels refugis.
Creiem que aquí pot haver-hi una colònia de ratpenats que s'hi estableixi amb molta facilitat i que facin una bona feina de control de plagues. A més, hi ha 17 espècies catalogades en aquest àmbit fluvial de ratpenats.
Aquí s'hi posaran excrements de ratpenat per afavorir que s'hi estableixi una colònia que podria superar el centenar d'individus, tal com explica el director del Consorci, Pons Feliu.
Sí que el que es farà serà incentivar el seu retorn o la seva presència en aquest punt, aportant guano, que vol dir restes de ratpenat de colònies a altres punts, perquè ells olorin, vegin a l'entorn que hi ha disponibilitat d'hàbitat i un bon lloc per reproduir-s'hi, i la idea és que vinguin ells sols espontàniament cap a aquests entorns.
A més d'aquest refugi a Ripoll, també se n'han construït dos més, un a Bescanó i un altre en un antic punt de vigilància d'ocells a Girona.
Canviem d'àmbit. La justícia andorrana absol Martí Cots, conegut com el Rambo de la Cerdanya, de diversos delictes comesos en territori andorrà. Cots, que és veí de Bellver de Cerdanya, està des de fa unes setmanes a mans de la gendarmeria francesa. Corresponsal a Andorra, Eloi Barrera, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal de Corts d'Andorra ha dictat ara l'absolució de Martí Cots pels diversos delictes de què se l'acusava en territori andorrà: furt, blanqueig de diners i violació de domicili. Tot i que la sentència arriba ara, recordem que la justícia del Principat ja va expulsar Cots del país fa un mes i el va entregar a la gendarmeria francesa, que el buscava per un atracament a la Guingueta d'Ix. L'home, que té 50 anys i acumula un llarg historial delictiu, també té comptes pendents amb la justícia espanyola, en aquest cas per un robatori a punta de pistola en un hotel de Masella a finals de l'any passat.
5 minuts i les 3, una ruta de 180 quilòmetres dividida en 20 trams diferents ja permet fer senderisme o anar en bicicleta des del Montseny fins a Ran de Mar o a la inversa. I anar-hi per la banda de Barcelona, seguint el riu Tordera o per la vessant gironina per la riera d'Arbúcies. Avui han inaugurat, Fèlix, els últims 7 trams de la banda gironina.
Sí, la ruta turística porta el nom de Tordera, amb la primera part com el Tour de França, amb la O i la U. Travessa 18 poblacions i l'epicentre és Arbúcies. L'alcalde Pere Garriga destacava que migdia que el traçat turístic té un plus afegit. Ha permès recuperar antics camins centenaris.
Camins perduts, camins d'entubi, que juntaven en tota aquesta vall del Montseny, aquesta vall del Parc Natural, les 487 cases de pagès que hi ha, no? La gent del territori ens ha ensenyat per on passaven aquests camins, cap als altres llocs, cap a Vic, cap a Santa Coloma, etc., o cap a la costa, cap a Blanes, i hem pogut, gràcies a aquest projecte, tornar a posar en valor tot això, recuperar-ho, posar un valor, perquè ho hem documentat tot, no només els que hem fet servir, sinó també tots els altres.
Catalunya migdia, esports.
Girona.
Fins les 3, Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda. La Càtedra d'Esports i Educació Física de la Universitat de Girona, amb seu a la ciutat de Banyoles, compleix els primers 15 anys d'existència. Com a combinació de les seves iniciatives i activitats d'aquest 2019, per demà i demà passat, té prevista la 6a edició de l'anomenat Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. El director de la càtedra és Víctor López.
Reconeguts com a Centre d'Estudis Olímpics pel Comitè Olímpic Espanyol i part de la xarxa de centres d'estudis olímpics del Comitè Olímpic Internacional, cada dos anys fem el Seminari Internacional de Tècnica i Tàctica. També en anys alterns fem un seminari sobre educació i esport en el marc del Centre d'Estudis Olímpics. Aquest Centre d'Estudis Olímpics també fa d'altres activitats, com el Cultura Esportitza, programes d'intervenció en els centres de primària i en els centres de secundària, amb jornades de participació amb esportistes d'èlit o amb d'altres referents.
I pel que fa a la 6a edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva, amb el subtítol de Noves Tendències en el Desenvolupament del Talent Esportiu, primera sessió demà a 17:45 de la tarda a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles.
Hem sigut capaços de reunir un grup de professionals d'altíssim nivell, entre entrenadors i acadèmics. La ponència inaugural la farà el professor Francisco Seirulo, que ha sigut el preparador físic del Barça de Futbol i que ara mateix és el responsable de l'àrea metodologia del Futbol Club Barcelona. I després tindrem una segona conferència el divendres que la farà el Josep Espar, que ara mateix és l'entrenador assistent del Wisla Plock d'handbol a Polònia i que havia estat també al vespre jugant a Champions.
I la segona jornada del seminari, que es farà dissabte a la seu d'aclimatació a Banyoles amb sessions de matí i tarda, constarà de diverses conferències i una taula rodona amb l'ordre i els protagonistes, que també ens detalla el director de la càtedra, Víctor López.
Dissabte tindrem el doctor Nuno Leite, després tindrem el doctor Sean Cumming de la Universitat de Bath, també el Jorge Arede, i després a la tarda tindrem una taula rodona que coordinarà el doctor Javi Peña, on hi haurà el Nuno Leite i el doctor Sean Cumming i també l'Esther Guerrero i la Teresa Mas de Xeixas. Acte seguit hi haurà el doctor Julio Calleja de la Universitat del País Basc i tancarem el seminari amb el Fernando Martínez, entrenador de la Maria Vicente, que és una heptatleta coneguda ara per tothom.
De l'actualitat del Girona, al marge d'apuntar que a l'entrenament d'avui només hi han faltat els lesionats en Josabet i Adai, volem recordar i destacar que l'entrenador Pell Lluís Martí serà protagonista destacat de l'edició d'avui del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. A l'equip de bàsquet de l'Esparc City Leaf Girona, on fa 3 dies que han reprès els entrenaments, les jugadores de la plantilla celebren el fet d'haver pogut gaudir de 8 dies de vacances, just després d'haver perdut la seva imbatibilitat en Lliga Femenina amb la derrota del pavelló de Fontejau davant el Guernica. Així ho reconeix, per exemple, la capitana Rosó Buch.
Sí, ha anat molt bé, jo crec que era necessari. Portàvem ja molts partits de Lliga, Eurolliga, molts viatges també, que cansa molt, i ha anat bé per desconnectar sobretot, i ara ja totes amb moltes ganes de tornar a jugar a bàsquet, de tornar a jugar juntes. Hi havia gent que ve amb la selecció, que haurà descansat menys, que no tenim selecció, realment a mi m'ha anat molt bé. I ara, doncs, ja et dic, encara moltes més ganes d'encarar el que ve, perquè ve una etapa molt emocionant.
D'entrada aquest diumenge, partit de Lliga a la pista del Càceres, dimecres vinent d'Euroliga Fontejau contra el Dinamo de Kursk en rus.
Que estem a tope, que ens ha anat bé el peron i que, òbviament, sabem que anem a Càceres, un altre viatge complicat, una altra pista complicada, després ve Kursk, també volem guanyar partits d'Euroliga i tenim moltes ganes de jugar a casa, conscients que és una etapa molt important, sobretot també Euroliga hem de començar a treure victòries com sigui, més a partits de casa, i també la Lliga Espanyola venim de perdre, hem de tornar a demostrar l'equip que som, a seguir acumulant victòries i amb moltes ganes.